Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Per aquells que es mouen pels ambients del futbol penedesenc, el nom de Juan Francisco de Tena no necessita presentació. Entrenador de llarg recorregut per equips de l'Alt i el Baix Penedès i tota una referència en el món del futbol formatiu. Ara ha recollit les seves vivències en una biografia que porta per títol Tena hasta el final. Ens volem apropar més a la seva trajectòria i avui l'entrevistem des de Canal 20, a càrrec del Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Podem conversar amb Juan Francisco de Tena, que ha editat la seva biografia Tena hasta el final. Molt bon dia, Juan Francisco.
Buenos días.
El Tena, tothom et coneix com el Tena.
El Tena, sí. Te diré més. La meva dona me llama Tena.
Fins i tot a casa, no?
Sí, a casa.
Els teus fills sí que et diuen, els fills i filles et diuen pare
papa. Sí. Papa, mama, el que sigui.
Molta trajectòria, moltes etapes diferents en diferents equips, clubs del Penedès, però ens agradaria primer aturar-nos a que ens puguis explicar el títol. Per què aquest Tena hasta el final?
Bueno, porque yo creo que el final de deporte, de mi vida, de entreno, de coordinar, de todo esto, pues, aunque no quiera, que ayude, pero ya será de otra manera. Pero el hecho de coordinar o entrenar es el final y nada mejor que haber escrito este libro y titularlo así, el final, porque es el final, no diré de mi carrera deportiva, sino del deporte.
Hem de dir que a través d'aquestes vivències del llibre que es presenta a l'Escorxador de Vilafranca el proper dia 15 de desembre, a les 8 del vespre, clar, evidentment es mira enrere, es pot conèixer què ha fet el Tena, però a través del Tena segurament podem repassar la història del futbol del Penedès, perquè tu has estat molt vinculat amb moltíssims clubs aquests 50 anys.
Sí, bueno, cuenta que 50 anys de futbol base, ahora te estoy diciendo 50 anys y suena un número, pero 50 años se hace muchas cosas, se aprende muchas cosas, se hace mucha amistad y sobre todo se disfruta dentro de que tienes que ir, desplazarte aquí, desplazarte allá. La amistad que yo conseguí en estos 50 años es el mejor premio que he tenido en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte, porque aparte del deporte del fútbol, pues también he arbitrado algunas veces, he llevado equipos del Jespe, de básquet, de voleibol, quedamos campeones de voleibol de la escuela de Moja, y fuimos a los territoriales, o sea que es una larga vida deportivamente que me lo he pasado pipa, y aparte la gente que he conocido, perfecto, todo bien, todo. Y entonces llega un momento que dice, hasta aquí hemos llegado.
Però estàs en actiu, ara ets coordinador del base
femení sí,
del
Malbaltra. Ara soy de coordinador del Malbaltra, de las niñas, porque hemos apostado por las niñas. Y entonces tenemos dos equipos, esperamos que el año que viene sean cuatro y vamos haciendo. Entonces yo el año que viene no estaré o mejor de coordinador, pero el José Rueda, que había entrenado aquí en Subirás, que yo me lo traigo en el Vaso Lerdo, me lo traje, es el que está entrenando al equipo federado de infantiles, y espero que él siga pues con esto del fútbol femenino, que en realidad pues es muy muy bonito ves cómo compite, y que no seamos los únicos del PND de Vilafranca que tenga fútbol femenino, que seremos una alternativa a los que tienen fútbol femenino.
Tena, mirem enrere, comencem pels inicis. Vas arribar al Penedès molt jove, d'Extremadura, en 15 anys, i en alguna ocasió has dit, Tena, que el futbol et va salvar.
Sí.
Per què?
Diré per què. Porque si sales de tu pueblo, que tienes los amigos, que tienes tu equipo de fútbol, que cuesta mucho con 15 años, por la sencilla razón de que si te sales de pequeño, pues no te enteras donde te lleven, pues está bien, luego ya te adaptas y tal. Si sales de mayor, pues es lo que hay, chico, tienes que trabajar, tienes que buscarte la vida y tal, pero salir con 15 años es muy duro, muy duro. O sea, deja ya la familia, mis padres, mis hermanos, y me vine con unos tíos. Y entonces es muy duro a los 15 años. Pero bueno, yo llegué y nada más llegué un miércoles, y el sábado ya jugaba fútbol aquí. Me salvó, ¿por qué? Porque tenía y hacía lo que me gustaba, había un buen ambiente, buenos chavales, todos de la misma edad, y eso me salvó porque si no hubiera sido por esta oportunidad de llegar y jugar, yo creo que me hubiera vuelto. ¿Por qué? Porque tenía allí mi vida. Hasta los 15 años, luego, pues ya al quedarme, pues ya la hice aquí.
Vas començar a jugar amb equips de Vilafranca, fins que vas començar a entrenar també molt jovenet a l'Atlètic.
Sí, bueno, jo jugava i entrenava. El Atlètic empecé de 22, 23 anys.
Que és l'equip, el club on més temps ha estat.
Sí, he estado 23 años en el Atlético, en tres etapas, no seguidos. Dejé el Atlético porque empecé ya en el tema de entrenar pues gente pues amateur. Me fui al Llorenç,
al
Ruiz de Villas, fui también al Esplai Riba, de Riba, y llevé equipos de niña. Ya estando en esto, dentro de equipos que entrenaba masculino, hice un equipo de niñas para ir a las fiestas mayores de la comarca, y entonces pues ya me animé y esto. Pero ininterrumpidamente he estado pues desde los 22 años hasta ahora los que tengo, pues entrenando, buscando niños. O sea que yo tenía una facilidad innata que...
En captar. ¿No? El tema és, sobretot, un gran captador de talent.
Exactamente.
Exactamente. Qui la podia tocar bé,
sí,
i el fitxaves.
Porque yo los veía y los convencía, porque lo ofrecía, como estaba en el Consejo Esportivo y llevaba el Jesper, o lo que era el apartado de arbitraje futbolístico, tenía una prioridad, no prioridad, sino te tenías que espabilar para llevar jugadores al Atlético, ¿sí? Porque a mí a casa no ha venido ninguna vez. Ninguno ha llamado al timbre y me ha dicho, me han dicho que aquí vivía el Tena, que si me quiere fichar, y encima que fuera bueno, no.
Això
te
no
tenías
passa.
Que espabilar.
L'havies de buscar tu.
Sí, sí.
I com els convenç? Al Tena, perquè has convençut a moltíssima gent.
Bueno, això debe ser facilidad innata, porque no lo puedes ofrecer nada porque es fútbol de niños. O sea, le ofrece pues que teníamos un equipo, y realmente siempre lleva buenos equipos. ¿Por qué? Por también la facilidad del Jesper. Y bueno, yo te diré en un caso que le dije a la mujer cuando vivíamos en Juan 23, había en el aparcamiento, había un sitio donde podías lavar el coche, y le dije, mira, que me voy a lavar el coche, y me fui a Los Monjos a fichar a un jugador. Entonces, pues, te tienes que mover,
sí,
te tienes
sí.
que mover, porque nadie viene a tu casa, ya lo he dicho antes, a que fíchame, que soy, y encima soy bueno. No, tienes que moverte, convencerle. De entrada a veces te dicen que no, pero insiste y venga, y luego una vez en el equipo, si ellos se encuentran bien, ya no se van. y el equipo era bueno, los equipos que he tenido eran buenos, y en parte se trabajaba bien, ellos se encontraban bien, y entonces ya se quedaban.
L'Atlètic és el club on més temps has estat, segurament el segon, el Bas Olèrdola. De fet, el vas fundar tu una mica arrel de que tu eres monitor d'esports aquí a Olèrdola.
Sí,
i
bueno,
el llavors alcalde, el Josep Mir, et va oferir la continuïtat aquí a Olèrdola a canvi de que impulsessis el Bas Olèrdola.
Exactamente. Todo por ejemplo, yo ya, como te digo, entrenaba y llevaba el fútbol base también, o sea, equipos de... Y bueno, también me gustaba y mucho, y era trabajar en lo que me gustaba, que era hacer con niños en las escuelas, y esto se dio precisamente el... Estando como estaba vinculado a lo que era el consejo esportivo, colaboraba con ellos, y ellos me ofrecieron el Girona, precisamente de los monjos, el José Girona. Oye, mira, hay en San Juan de Mediona para hacer de monitor de gimnasia 2 horas cada día. Y bueno, yo trabajaba en una multinacional que era la Robert Bosch, antes era la FENSA. Uh-huh. Y entonces pasa el tren delante tuyo, ¿qué haces? ¿Lo cojo o lo dejo? Barrije, salí de una multinacional para ir hace 2 horas a 25 kilómetros de Vilafranca, pero bueno... Tenía la edad adecuada y me arriesgué y salió bien. Salió bien porque ya tienes que espabilar, es lo que hay, pues venga, vamos a por ello. Dejé San Juan de Mediona, me fui a Torrellas, después Torrellas La Munia, y después cuando llegué el Manel Jiménez, que había trabajado aquí, que era amigo mío, que habíamos jugado de pequeños juntos a fútbol, me dijo: Tena, yo me voy a San Quintín, que me ofrecen una buena oportunidad. Si quieres ir a Olèrdola, hablo por ti. Y digo: sí, sí, ya puedes hablar. Y entonces dejé Torrellas. Estuve 9 años en Torrellas y dejé Torrellas porque, claro, hay bastante distancia de Vilafranca a Torrellas, no como de Vilafranca a Olèrdola, ¿no? Y bueno, y entonces me hicieron aquí, el señor Mir me hicieron un contrato para el casal de estío que se hacía, que éramos de los mejores que hacíamos, éramos 180 niños por ahí. Y entonces pasó que cuando acabó el contrato para el casal de estío, el Mir me dijo: mira, te vamos a hacer fijo, porque aquí en este ayuntamiento lo que interesa es ser grandes, prescindir de ninguno, y entonces a ti te vamos a hacer fijo, pero te voy a poner una condición: me tienes que hacer un fútbol base. Bueno, yo trabajando en las escuelas es fácil, y llegué a hacer aquí en el Bas Olèrdola, 315 niños, 22 equipos, de los 22, 17 federados y 5 en el Consell. Que se dice rápido y pronto, pero cuesta.
Una tasca realmente, increíble.
Pues, sí, a mí, o sea, 16 años en Olèrdola, aquí, pues la mar de bien. Dime.
I després del Bas Olèrdola, doncs, continues aquí a la comarca en d'altres clubs?
Sí, després del Bas Olèrdola estuve, pues, entero el rei Llosas. Sí, se enteró de que había dejado el Bas Olèrdola. Entonces vino para que a ver si le podía ayudar con las niñas. Estuve con las niñas y me lo pasé muy bien.
¿A
Vilafranca,
eso?
Sí, cuando estuve 3 años, porque me vino a buscar el Subirás, que la asesorara, que a ver si le podía ayudar, y dije: bueno, voy a coordinar. Y realmente estuve muy bien allí durante 6 años. Entonces, pues también una etapa, pues, de 6 años está bien. Entonces el Mal Baltra, el jefe, el tío del que el Mal Baltra que juega con el Betis, ¿no? Entonces plegué del vaso largo el último entreno que hice o estuve allí coordinando fue en un jueves y el viernes me llamó al Mar y de seguida pues hasta ahora 4 años. Bueno, en total, 50.
El futbol en general, també el formatiu ha canviat molt des de que vas començar tu. Ara hi ha més tecnificació, més preparació. Els entrenadors estan més preparats o no? Com ho veus?
Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Antes teníamos también muy buenos entrenadores, en lo que no había buenas instalaciones, ni buenos servicios, ni buenas preposición de los padres a llevar a los niños, porque el trabajo, el hecho de que tiene que desplazarse, a veces pues yo te explico una anécdota de las muchas que tengo. Fuimos a jugar, estando en el Atlético Villafranca, fuimos a jugar a las Roquetas y yo tenía el primer coche que tuve, era un 600.
Caramba.
Pues llevé 8. Bueno,
un solo viaje, ¿no?
Me cuento yo dentro de los 8. Y bueno, jugamos, habría algún padre que venía y entonces podíamos completar el equipo, ¿no? Y al venir para Villafranca de vuelta, nos dijeron, oye, cuidado que la Guardia Civil está en Cañella. Pues entonces, ¿qué hice? Bajé a 4 antes de llegar a Cañella, pasé Cañella. Dejé 3, fui a buscar los 4 y que a Pavira Franca, pero la Guardia Civil no estaba. Sí, pero así, otra vez en Molinerey fuimos a jugar, llevaba 6 o yo qué sé, me paró también la Guardia Civil y ya uno sacaba la libreta y el otro dijo, ah, déjalo, porque vienen de jugar a fútbol, déjalo, y o sea, anècdotes a punta pala.
El que comentaves al principi, tota aquesta trajectòria, sobretot t'ha deixat moltes coneixences, molts amics. Molta gent que has conegut, molts amics,
això,
molta amistat.
Això no té preu, això no té preu, bueno, no en seguiu en castellà. ¿Por qué? Porque conoces muy buena gente, árbitros, entrenadores, mucha gente. Y yo, por suerte, siempre me he llevado bien con todo. Yo, por ejemplo, tenía en el calendario, tenía el partido, había un equipo que todos los que dejaban ellos los cogía yo. Pues oye, lo llamaba este equipo tal, este sí, pues mira, tiene un extremo que cuidado con él, yo qué sé, o sea, es buen ambiente, buen entrenador. El deporte en sí, hay buen ambiente, hay buena gente, hay gente que a lo mejor no es tan buena, pero esto en todos los sitios. Pero yo, mi resumen, por ejemplo, es buenísimo.
I el llibre Atena hasta el final, que es presenta, com hem comentat, el dia 15 de desembre, dilluns, a les 8 del vespre, a la sala principal de l'Escorxador de Villafranca. Què podem esperar d'aquesta presentació? Com l'has preparada?
Bueno, a ver, la he preparado, por ejemplo, hablando con la gente, ya si escribes un libro, que la gente se entere de que dice 50 años, pero no es fácil. Presento desde que salí de allá 50 años de fútbol base, pero sí. El libro habla de los 60 años, desde que salí del pueblo donde nací, que es Guareña, va de la provincia de Extremadura, de Badajoz. Entonces el hecho de venir, el hecho de llegar, el hecho de por ejemplo, llegué y mi tío me habíamos quedado que me pasaría a recoger San Vicente de Cardés. Por motivos laborales no pudo ir a recogerme. Fue a buscarme con la señora que me vine, me fue a buscar allí a Gabá. Y bueno, y de Gabá a Villafranca por Vega, allí en Extremadura, que todas las carreteras son más lisas, planas, aquí pasé por Vega y le dije, lo primero que dije a mi tío cuando llegué, que llegué casi mareado, le dije, todas las carreteras en Cataluña son así, y dije, por suerte no, pues menos mal. Sí, sí, pero muy bien, muy bien. Es un resumen total de mi vida y yo lo digo y lo voy a decir y lo diré mil veces y lo diré en la presentación. Yo la suerte que he tenido es haber recaído en Vilafranca. Vilafranca es mi vida, es mi familia, lo es todo. Yo Vilafranca no la cambio por nada, ni por, no voy a nombrar ningún pueblo para que no se sientan ofendidos, pero Vilafranca es mi vida. Yo a Vilafranca, los castillos, los hockey, el básquet, el blanco nuclear, el casal, o sea, yo deportivamente siempre que podía me escapaba a los demás deportes. No me acuerdo los partidos de hockey, Vilafranca, Calafé, aquello era un terrible, pero ahí estábamos. O sea que...
Doncs vivències com aquestes, que estan en aquest llibre que es presenta insistint, tenen fins al final el dilluns 15 de desembre a les 8 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca. Juan Francisco de Tena, Tena, conegut per tothom, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest espai d'entrevistes.
El que quiera ir a la presentació serà bienvenido y allí tendrá la posibilidad de coger el libro y si ahora yo he explicado en esto, en 20 minutos o media hora no se puede explicar. Hay muchas cosas, muchas anécdotas que solo he explicado una, entonces lo pasará bien. ¿Vale?
Un tàster. Moltes gràcies, Tena. Fins la propera.
A vosotros.
Una abraçada.
¿Vale? Venga. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone.
De versions d'All By Myself, n'hi ha moltíssimes. Què us sembla aquesta, que ens portarà fins 11:15? I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Calafell estén els captadors de sorra per diferents punts de les platges. S'han posat entre 40 i 50 captadors. L'Ajuntament de Calafell va posar fa uns anys diferents captadors eòlics de sorra a les platges, una prova pilot per mirar d'evitar la regressió del litoral. Comprovada l'eficàcia d'aquestes estructures de canya, ara s'ha multiplicat la seva presència a la sorra en aquells punts on hi ha més perill d'erosió. Segons el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, s'han posat entre 40 i 50 captadors que es col·loquen en trams on no hi ha dunes, com la zona de Calafell Platja, per fer provisions temporals de sorra. L'actuació forma part d'un projecte anomenat Dunes Urbanes per a l'adaptació del litoral, que lidera la Universitat de Girona i pel qual s'han rebut fons europeus. Carla García, investigadora de la universitat, explica que aquestes estructures de canya ajuden a mantenir el sediment i permeten que les platges guanyin volumetria per ser més resistents davant dels temporals. La universitat monitora el resultat d'accions com aquesta, enregistrant imatges amb dron que permeten comparar diferents moments temporals. Salut ha obert avui la vacunació contra la grip a tota la població que ho desitgi. La incidència de la grip ha començat a créixer abans del que és habitual i la tendència continua a l'alça i de forma més marcada que en temporades anteriors, tant en població pediàtrica com en adults. També s'observa un increment en la circulació del virus respiratori sincitial, si bé encara es manté a nivell basal. Davant d'aquesta situació i amb l'objectiu d'ampliar la protecció de la població, el Departament de Salut ha obert aquest dilluns la vacunació contra la grip a totes les persones que desitgin vacunar-se i que no formen part dels grups de risc inclosos en les recomanacions. Cal recordar que la vacunació contra la Covid-19, tal com s'ha consensuat a nivell estatal, no es recomana a persones no incloses en les recomanacions en aquests moments. El Departament de Salut insta especialment les persones dels col·lectius recomanats, persones a partir de 60 anys, infants d'entre 6 i 59 mesos, persones embarassades, professionals sanitaris i personal essencial i persones amb condicions de risc a vacunar-se abans que la grip arribi al seu pic epidèmic. Nous serveis de recollida de restes vegetals i voluminosos a Sant Cugat Sesgarrigues. A partir del 15 de desembre, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, conjuntament amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, posa en marxa dos nous serveis gratuïts de recollida concertada, la recollida de restes vegetals i la recollida de voluminosos. Per utilitzar el servei de recollida de restes vegetals, cal disposar d'una saca Big Bag reutilitzable que es pot recollir gratuïtament a l'Ajuntament, a la deixalleria o a l'Oficina de Sensibilització Ambiental. Un cop plena la saca, la persona usuària ha de contactar amb el telèfon verd 900 102 089, disponible de dilluns a dissabte entre les 8 del matí i les 8 del vespre, per acordar el dia i l'hora de la recollida. Pel que fa als voluminosos, als mobles vells, matalassos i altres objectes de gran volum, el nou sistema substitueix la recollida mensual que es feia el primer dijous de cada mes. A partir d'ara, el servei funcionarà exclusivament sota demanda. Per utilitzar el servei, cal trucar també al telèfon verd al 900 102 089 i concertar la recollida. I acabem explicant-vos que Torrelavit enceta el calendari nadalenc amb inscripcions obertes i dates confirmades dels principals actes. Torrelavit ha obert les inscripcions per participar al dinar de Nadal del Casal de la Gent Gran que se celebrarà el 14 de desembre. L'esdeveniment reunirà els socis i veïns del municipi en una trobada festiva per donar la benvinguda a aquestes dates. També s'han activat les inscripcions per al Joc del Tió, la proposta nadalenca de carrer adreçada a tota la família i prevista igualment per al 14 de desembre. El cost és d'un euro i la recaptació es destinarà íntegrament a la Marató de 3CAT. Les inscripcions es poden fer al Casal de Cultura. A més, el municipi ja ha confirmat la data de la Fira de Nadal, que tindrà lloc el dissabte 13 de desembre, de 9 a 2. L'edició d'enguany comptarà amb més de 40 parades i diverses activitats que s'anunciaran properament.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sort en tenim de la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que ens acompanya un cop al mes i ens ajuda a conèixer més i millor els nostres peluts. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'una faceta que no és bonica, desagradable, com és l'agressivitat canina.
Sí, parlarem.
Suposo que no està molt estesa. Vull pensar que no està molt estesa.
Potser més del que t'agradaria, eh?
Què dius? Sí?
Sí.
Sí, sí.
Sempre hi ha moments d'agressivitat en la vida d'un gos, el que passa que pot anar a més o a menys, depenent de com ho gestionem. Però és quelcom tan natural amb ells, no?
I clar, és innat, no?
Totes les espècies, no? Potser hi ha la part innata
perquè al final és supervivència, no?
Aquí està, clar, clar, clar. És necessària.
Doncs avui abordem l'agressivitat canina. Com sempre, explicarem com revertir-la, com ajudar-los. Comencem per les causes, per l'origen, et sembla, que pot generar aquests moments puntuals o que un animal tingui aquesta tendència agressiva?
Sí. Pot haver-hi un component genètic, però és un percentatge molt baix. Aquell gos que té una agressivitat que no saps d'on ve, no? I pot ser un problema realment, si ho comparem amb els humans, com si fos un problema psiquiàtric. Però, ja et dic, això és un percentatge molt baix.
Molt baix, eh?
Jo me n'he trobat poquíssims casos. Et puc dir que un parell de casos, de no sé quants casos he fet al llarg de la meva carrera, no? Però és un percentatge molt baix. Les causes d'agressivitat poden venir, en la majoria dels casos, per pors. La por també és un tema que en els gossos està molt, és molt freqüent trobar-la. I a partir d'aquí el gos pot desenvolupar alguna conducta d'agressivitat que després podem potser posar més fil a l'agulla i posar alguns exemples, no?
De i tant.
Per què aquesta por pot donar agressivitat. En alguns casos, quan també hi ha gossos que de sobte es tornen agressius, no sabem ben bé per què.
Què ha passat, no? Un animal tan tranquil i de cop i volta, això a vegades ho sents.
Sí. Aquí podríem mirar a nivell veterinari què passa, perquè pot haver-hi algun problema de salut. Que la tiroides no funciona bé, per exemple, un hipotiroidisme, pot haver donat casos d'agressivitat, d'aquestes que no saps d'on ve, o dolor. En gossos, per exemple, ja sèniors, de sobte es tornen més grunyeixen més, inclús poden fer alguna marcada, i la família, clar, ostres, això a què ve? Doncs potser perquè té una artrosi i té dolor, o una artritis. I aquesta també pot ser una de les causes.
Podem posar noms a aquesta agressivitat? Hi ha tipus? Com es manifesta, no sé, per saber-la identificar.
Bueno, podríem classificar-la en dos blocs molt grans, que seria, per exemple, n'hi ha de molts tipus, eh? Però podríem dir intraespecífica, que seria dintre de la mateixa espècie, val? Que seria la seva manera de comunicar-se. Dintre d'aquesta comunicació estaria l'agressivitat, val? I la interespecífica és quan un gos és agressiu amb altres espècies, però amb
la humana, per exemple?
Propis, amb la humana, clar, sí.
Aquí és on hi ha problema.
Sí, sí, sí. Sí, exacte. No? És bàsicament del que volia parlar avui, no? D'aquesta agressivitat cap a les persones, que és el que dificulta la convivència. L'agressivitat entre cap a altres gossos, evidentment, també pot dificultar la convivència en el dia a dia. Però el que preocupa en molts casos és quan el gos teu propi té algun tipus d'agressivitat cap a tu, no?
Cap a tu, algun membre de la família.
Algun membre de la família.
Visites que vinguin a casa.
Sí. Hi ha gossos...
O quan vas pel carrer, no?
També.
Que pot ser també dramàtic.
Cap a les persones,
clar.
Sí. I, per exemple, l'agressivitat cap a nens a vegades també passa, no? Llavors... Bueno, a nivell familiar hi ha gossos que han tingut aquests episodis i és una cosa que s'ha de tractar, perquè és angoixant, no?
Quines serien les senyals que ens indiquen que hi ha agressivitat o abans de que es produeixi d'amenaça, perquè darrere vindrà una agressió, si no ho saps llegir bé?
Sí. Primer de tot, tenim els senyals que no estarien dins d'aquestes amenaces, serien prèvies a aquestes amenaces, que ja n'he parlat algunes vegades, no?, del llenguatge de senyals de calma. Els senyals de calma, si tothom la sapigués llegir i interpretar, segurament evitaríem molts d'aquests problemes o evitaríem aquesta escalada d'agressivitat i evitaríem que hi hagués després unes amenaces, no? Unes grunys i coses que segurament quan ho digui tothom ho reconeixerà fàcil. Però aquestes senyals de calma no són conegudes. I el gos ja t'està dient: no m'agrada això que estàs fent, m'estàs incomodant, calma't. T'està dient moltes coses, no?
Però no les sabem llegir.
No, això potser en parlarem un altre dia, perquè dona per... És extens el tema d'aquesta comunicació, no?
Sí, sí, recordo una vegada que les has explicat, i és veritat que, com que no són similars a les humanes, no en tens ni idea del que t'està dient.
Clar. Clar, clar. Per exemple, que et giri la cara a nosaltres ens sembla com una, potser un desafiament o un mira, està passant de mi o m'està...
Es columpia, no? Què
sí.
passa?
I per ells és tot el contrari. És com dir-te amablement: uf, m'estàs parlant en un to que no m'agrada, i et giren la cara, no? És el que dius tu, ho entenem...
Al revés.
Al revés, sí, sí. Per això és molt important conèixer aquests senyals. Quins senyals entenem ja que ja entren a ser més agressives?
Entrem ja en el capítol més agressiu, no de calma, no d'avís.
Exacte. Ja també és llenguatge corporal, no? Però, per exemple, un gruny, tothom ho reconeix. I...
Però hi ha grunys i grunys, ha de ser
sí,
d'alguna manera?
Hi ha grunys que són molt simplement un sorollet, no fan gairebé res amb la boca, no? Però hi ha grunys molt més intensos ensenyant les dents, que seria ja el màxim, no? I més potents, més forts.
Aquest gruny ensenyant dents, pren-te'l seriosament.
Sí, 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 sí. I sobretot no castigar-lo.
No serveix de res?
Sí, serveix perquè l'inhibeixi i llavors després no el faci.
No podràs llegir, no tindràs l'advertiment, no?
Sí.
Del que pot
venir.
Sí,
clar. Serveix per una cosa negativa, diguéssim.
Sí, sí, sí. No ens ajuda a mitjà termini.
No. Hem de, clar, hauríem d'intentar evitar arribar a aquest nivell de que ja t'està ensenyant les dents, perquè segurament abans hi ha hagut els senyals de calma i uns grunys menys intensos. Quan un gos grunyeix, sí, és una conducta agressiva, no? Ja agressiva de baix, molt baix nivell, però ja ens està dient d'alguna manera, amb una certa agressivitat: ei, això no m'agrada, o no m'estàs tractant com a mi m'agradaria, no? Després això, si puja de nivell, potser és que no estem fent cas dels primers avisos, no? Aquí és on podem parlar també dels tipus d'educació que hi ha amb els gossos, no? L'educació de més antiga.
Més disciplinària, no?
Sí, tu a mi no em pots grunyir, o l'educació més: ostres, m'estàs grunyint, anem a veure què passa, no? Anem a negociar a veure què passa, perquè els gossos tenen dents i els poden utilitzar i són animals i la seva manera de...
L'instint hi és, no, al final?
Clar, i no tenen per què ser com són els gossos, són els sumisos, no. O sigui, hi ha gossos sumisos i hi ha gossos que no voldran fer una cosa que no vulguin fer, i menys si els hi demanes de males maneres.
Cridant,
obligant físicament, que això és una cosa com molt normal a la societat, no? Tractar els gossos així. No sé, vull que vinguis cap aquí o que vagis al sofà, o t'agafo directament i et baixo.
I així em creus.
Sí. No? Físicament fem el,
sí, sí,
traiem d'allà, en lloc
no
de demanar-li, que potser li demanes i potser al principi no et fa cas, però treballa't una miqueta i confiarà més en tu i potser el proper dia serà més fàcil per tots. Si entrem en aquesta lluita i en aquest...
Aviam qui pot més, no?
Sí, ja estem generant allà una situació que es repetirà. Potser el gos cedeix i diu: va, jo no entro en conflicte. Però quan tenen normalment una cosa que valoren i els hi volem treure així de males maneres, poden utilitzar l'agressivitat, i si no ho treballem nosaltres, pot anar pujant.
Més enllà del gruny, Què ens ha de fer? Estar alerta.
Lladrucs, a nivell de llenguatge físic, de què fan, no?, amb el cos, doncs estar molt tensos, una mirada fixa, les orelles potser cap endarrere, o sí, depèn del moment, poden estar cap a dalt o cap endarrere. Si hi ha una por, poden tirar cap endarrere. Enrere. Quan ja és més amenaçant, més amenaça,
més amunt,
tiren
no?
cap endavant.
Sí. Tensionades.
Cua alta. I bueno, ja veiem un llenguatge de el gos pot avançar-se cap endavant, tirar cap endarrere, la cua també pot estar entre les cames, és que depèn.
Depèn de l'animal.
Sí, hi ha gossos que tenen la cua alta i t'estan bordant, hi ha gossos que la tenen entre les cames i també, però no deixa de ser una por tot, no? Una resposta a la por, el que passa que uns actuen d'una manera més, que és més evident com que estan agressius i els altres sembla com que, bueno, té por i sembla que vulgui fugir, però també està tenint una resposta agressiva.
I aquella agressivitat la ten.
Sí, exacte.
Com prevenim?
Sobretot, si tenim a casa un gos que ens ha fet algun tipus de signe o senyal d'aquests, no?
El lladruc, el gruny, sí. Aquesta situació de tensió, aquesta mirada fixa.
Sí. Hem d'identificar molt bé quan, el per què.
Buscar el per què.
Sí, quina ha sigut la situació.
La causa, no?
Sí. I clar, jo sempre recomano fer nosaltres la feina, no?
Sí, perquè ell no t'ho explicarà.
No, és el que deia. Ell pot, si no actuem d'una manera treballant amb el seu llenguatge, intentant negociar, al final el gos poden passar diverses coses, no? Pot ser que es rendeixi, per exemple, amb una persona que és molt estricta, sí, i que s'imposa molt, el gos es pot rendir. Però també pot ser que no, que al revés, que acabi això en una mossegada. El nivell ja, l'últim pas, no, d'una agressió, d'una agressivitat d'un gos seria una bona mossegada, no? Pot ser també una marcada, un moment que et marca el gos, la mà o la cama, o perquè t'allunyis, perquè deixis. Però clar, hi ha gossos que depèn també de potser la raça, o que apreti més o faci més presa, no? I et pot mossegar. Vull dir, millor no jugar.
Per tant, no entrar
a la loteria,
en el tet a tet, no? Aviam qui pot més.
Millor, sí. Inclús amb un gos petit, molta gent ho diu, no? Un tipus chihuahua. Ostres, a mi em va mossegar un chihuahua i no vegi. Vull dir, no cal, encara que sigui petit, gran, és igual. La raça, millor no entrar en aquestes històries amb un gos.
Intentar esbrinar la causa d'aquell malestar, no? D'aquella agressivitat,
sí,
potencial.
Sí.
Si és perquè li has pres alguna cosa, perquè l'obligues a fer alguna cosa que no li ve de gust.
Exacte, sí, sí. O si té una agressivitat cap a
algú?
Els nens, o clar, tot això hem de veure i treballar.
S'ha d'estudiar.
Sí. Si és, per exemple, agressivitat amb gossos, no? La intraespecífica, hauríem de fer un treball de socialització. Dia a dia, intentar anar a llocs on hi hagi gossos, però exposar-lo de manera progressiva, a poc a poc, amb gossos, intentar que siguin gossos adequats, o si no són adequats, doncs mantenir unes distàncies que el gos se senti còmode.
I si fer passa amb nens, també fem el mateix treball?
Sí,
sí.
També hauríem de fer un
amb
treball...
Amb més cura?
Sí, clar. També, si tenim gossos amb aquest nivell d'agressivitat que poden arribar a mossegar, marcar, hem d'utilitzar morrió, sempre, per evitar danys a tercers, per molt que ens dolgui posar-li un morrió al nostre gos. Però si per exemple, doncs amb nens, anar a parcs a una distància prudencial...
Morrió,
perquè no vinguin els nens, no? Si veuen un gos, ai, anem,
sí,
a veure tots els gos.
Fa gràcia i tots cap allà a tocar-lo.
Clar, seria contraproduent. Però si estem en un parc a, no sé, 15 metres, no? Veure-ho sobre la marxa, no? A una distància, el gos ja veurà els nens, veurà que es mouen, que criden, que corren, que... I podem començar per aquí a treballar, que el gos se senti segur i que perdi la por. Això és la base del que s'ha de treballar amb una por.
Perquè sempre hi ha una por darrere.
Normalment,
en la majoria dels casos.
A no ser que sigui també pel tema que dèiem al principi del dolor, Però bueno, també no deixa de ser una
si
por...
Si és un animal gran, aquesta pregunta ha de ser present, no? És, potser està patint, potser té dolor.
A mi quan em diuen... Ara de sobte el gos, no sé, ens grunyeix, abans no ens grunyia, ves primer, abans de fer una visita de conducta, ves al veterinari, que li faci una analítica...
O preguntes, quants anys té l'animal?
També, també, clar, si és un sènior... Normalment els sèniors, aquests problemes d'articulacions, dolor, és freqüent com a les persones, no? Però també pot ser que hi hagi gossos joves que tenen, no sé, una displàsia de cadera. Els hi pot fer mal. I poden... Ai, és que no suporta que el toqui per darrere. Aquí potser passa alguna cosa, se'm gira. Clar.
Aquí sí que hem de fer la lectura, igual que si fossin humans, no? Nosaltres, quan ens fa mal, si ens toquen, també...
Dius, ei, deixa'm,
clar,
no?
Clar, igual, igual.
És la manera de grunyir que tenim, no?
Dos minutets, perquè sé que dona per una secció sencera, dos minutets, capítol gossos potencialment perillosos.
Sí.
Potser hem de trencar algun clixé.
Sí, clar. Jo pregunto... La pregunta que potser... O em trobo comentaris, no?, de la gent de... Ai, però aquests gossos són més perillosos, més agressius, no? Aquests gossos són agressius.
És que alguns tenen una fesomia, realment.
Sí, tenen,
amb aquells
són
morros
forts i... Sí.
I aquells pectorals.
No és que siguin més agressius uns que altres. També hi ha gent que diu... Oh, els més dolents o més agressius són els més petits, eh? Vull dir, hi ha molts mites i moltes... No? Socialment, moltes dites que es diuen dels gossos, no? De, els més petits són els pitjors, o aquests, o els perillosos. Hi ha gent que directament ja no diu els GPP, els gossos...
Potencialment.
No, directament ja... No, no, aquests són els perillosos, aquests gossos, no?
Trenquem una llança a favor seu?
Sí, clar, perquè no és així. No és que siguin més agressius, aquests gossos. Potencialment perillosos, per què? Perquè són més forts. Poden mossegar més fort, ja està. Però no tenen per què ser més agressius que un caniche o que un, no sé, un pastor o el que sigui, no? Tots els gossos poden tenir l'agressivitat, tots. La tenen, vaja. Problema, no problemes d'agressivitat, sinó que poden
que tenir. Que hi és, no? Que es pot desenvolupar.
Clar. El que passa que uns... Si s'enfaden bé o no es fan les coses com s'han de fer, poden fer més mal, clar. Perquè, o sigui, físicament són més potents.
Hem trencat aquesta llança a favor de tots aquests gossos de races potencialment perilloses. I, Neus, aquesta és l'última secció abans de Nadal. Ja sé que queden dies, però és la darrera. Ens trobarem al gener de nou.
Sí,
i, clar... En alguna casa potser es plantegen regalar un pelut, un cadell... Què hi diem?
Algun animal, no?
Sí.
A veure, jo personalment, si precisament coincideix amb aquestes dates, que és les dates de...
La bogeria,
consumisme i tot això...
Desfermada.
Mira, coincideix que... No sé,
ho fem ara, però
ja ho
hem meditat
pendent.
I ho hem reflexionat,
sí,
no?
Perquè venen vacances, estarem a casa...
Serà més
el que
fàcil l'adaptació...
Perfecte, cap problema. Però, clar, plantejar-s'ho com un regal perquè venen festes, ai, perquè li farà gràcia als nens, anem a buscar un gosset... No, vull dir, és una cosa que s'ha de pensar molt
encara
bé...
Encara que el gosset s'hagi anat a buscar-lo a la protectora.
Sí, sí, perquè a la protectora...
No és el punt de partida que t'agrada.
Clar, també a vegades s'adopta per impuls. I els que treballem a protectores i això, ja intentem...
Frenar aquests
impulsos,
no?
Però a vegades tampoc ho saps, no? Pots llegir la ment de tothom, no? Però, clar, ara el més important és no guiar-se per aquest impuls de ai, que maca el Nadal, anem a regalar... Això segur que li fa molta il·lusió al nen, no? Vinga, va.
O demana un gosset,
sí,
doncs vinga,
sí,
va.
Clar. O sigui, li hem de regalar...
Aquí compro una pilota.
Clar. S'ha de regalar... És un membre més de... Serà un membre més de la família...
I durant anys.
Clar. Tindrà problemes segur, perquè gossos sense... amb zero problemes... n'hi ha, però...
Bé, com nosaltres, no? Que també tenim cosetes, ens posem malalts i ens passa de tot, no?
Sí, i els gossets, doncs, tots tenen alguna cosa, tots. Llavors, doncs això, no? És una cosa que s'ha de plantejar molt bé, sobretot quan hi ha nens, aquí s'hauria de fer molta pedagogia de aquestes coses, és... una decisió molt important, que no podrem tirar enrere, llavors tindrà la seva part bona, la seva part dolenta, tothom ha de col·laborar, tothom ha de treure el gos, se n'ha de fer càrrec, etc etc. Que pobres els pares, tots sempre ho fan i després surt com surt, no? Però...
I la mare és la que acaba pringant.
Totalment, és així. O sigui... Però, bueno, clar, doncs això, que durant tot... Jo quasi que seria un bon exercici dir, va, ens esperem a que passin les festes. I llavors, quan ja tot torni...
A la normalitat,
a la normalitat, no? Vinga, va. Llavors, va.
Anem a fer-ho... Fem la reflexió ben feta, ho madurem, i si sí. ens seguim tenint ganes, anem a la protectora.
Exacte. Perquè, clar, quan acabin les festes i tota aquesta eufòria de regals i família i tot molt xulo, què? Després tot torna a la rutina, vindran els problemes, perquè igual el gos s'ha d'adaptar a quedar-se sol, llavors no tindrem temps, llavors, saps? S'ha de pensar molt bé tot això.
Reflexió final que ens fa la Neus, perquè ens retrobem el 2026. Gràcies i bones festes.
I bon any.
I tant. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.